Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre, a les 6 i a les 8 de la tarda, al Petit Palau, estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre, al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 927 70.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Cada dia, a Ràdio Estel, dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i les 2 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en l'agenda d'aquesta setmana tenim avui dia 3, hi ha hagut la visita pastoral a Sant Esteve de Ripollet, amb aquesta visita pastoral que està duent a terme el nostre bisbe, i també hi ha hagut aquesta jornada d'economia a 2:15 del vespre a la parròquia de Sant Cugat del Vallès per rectors i ecònoms de les parròquies del Vallès Oriental i Collserola. El dia 4... Demà hi ha aquesta visita pastoral matí i tarda a Sant Esteve de Ripollet. Els dies 5 i 6 hi ha reunió dels bisbes de la Tarraconense. I el dia 5, Monsenyor Said Meneses pronuncia a les 8 del vespre la conferència L'encíclica Laudato Si, al Col·legi Europa de Sant Cugat del Vallès, organitzada per l'associació Charles Peguy. I no oblidem els dies 7 i 8 les quartes jornades Transmet, de les quals en parlarem més extensament en aquest nostre programa del Bisbat de Terrassa, Ràdio Estel i Ràdio Principat.
La carta de navegació.
L'Església és una paraula d'origen grec que vol dir assemblea, reunió, persones, i és on té la seva profunditat de significat. Després s'ha aplicat per extensió per designar el lloc de reunió i la part organitzativa i institucional. Però no hem de perdre el seu sentit i significat original. L'Església són les persones que es reuneixen, es troben i es retroben al voltant de Crist, d'una manera vital. Aprofitant la solemnitat de Tots Sants i Fidels Difunts, el nostre bisbe ens convida a recuperar en el nostre cor, en la nostra vida i en les nostres paraules aquest significat tan ple de sentit i que ens defineix. Som família de Crist. Escoltem-lo.
Déu us guard. El títol d'aquest comentari prové d'un llibre de Romano Guardini, el teòleg italià-alemany que tingué una gran influència en l'Església de la primera meitat del segle XX i que també ha influït tant en Benet XVI com en el papa Francesc, dos papes que han deixat constància de la seva admiració per aquest autor. Es tracta d'una obra, El sentit de l'Església, que promovia la renovació del sentit eclesial que es vivia en aquells moments, l'any 1922, i que comença amb aquestes paraules: «S'ha iniciat un procés d'abast incalculable, el despertar de l'Església en les ànimes. El bisbe Pere Tena, en un article dedicat a aquest teòleg, resumia així el sentit de l'obra. L'Església no és quelcom extern, visible i institucional. També és això, sens dubte. Però l'Església és una realitat espiritual, una comunió de vida trinitària, primer de tot. I això que és invisible té al seu servei tot allò que és visible. La profunditat del sentit de l'Església està en les ànimes. Els primers dies del mes de novembre constitueixen una oportunitat magnífica per entrar en el sentit de l'Església. La solemnitat de Tots Sants esdevé una ocasió per contemplar en la fe l'esplendor de l'Església. De fet, és així com la descriu el prefaci de la missa del dia. La glòria de la Jerusalem celestial, que és la nostra mare, on us canta per sempre l'aplec festiu dels sants. Els sants són l'Església en la seva plenitud. No es tracta d'una multitud anònima, sinó d'aquelles persones que han viscut en profunditat la fe, guiades pel do de l'Esperit Sant, i que han enriquit l'Església amb la seva resposta fidel a la vocació cristiana. Cada diòcesi, cada orde o congregació religiosa, cada comunitat parroquial i àduc cada família cristiana i cada persona té en la seva memòria el nom d'homes i dones en els que s'han acomplert aquesta realitat, que l'Església va créixer en les seves ànimes. I ho celebrem amb agraïment al Senyor al començament de novembre. La commemoració de tots els fidels difunts és un altre moment fort en què vivim el sentit d'Església. Resar pels difunts és un acte de fraternitat, una expressió de la solidaritat de l'Església que peregrina a la terra amb l'Església que es purifica encomanant-la a l'Església triomfant de la glòria del cel. Pregar pels difunts, per tots els difunts, a la qual cosa ens condueix amb gran pedagogia la litúrgia, és confessar la nostra fe en la misericòrdia de Déu. Ens hi convida de manera especial el Papa Francesc en l'any sant extraordinari de la misericòrdia, que iniciarem d'aquí un mes, en la solemnitat de la Immaculada Concepció. Per la mort del Pare, la gràcia de Jesucrist i el do de l'Esperit Sant, l'Església, realitat visible i al mateix temps invisible, neix i creix en les ànimes, en tot temps i a tot arreu. Aquesta és l'esperança que ens omple de consol i de goig i que estem cridats a viure i a portar a la pregària aquests primers dies de novembre.
El proper dia 6 de novembre, la nostra Església celebra la memòria dels màrtirs espanyols del segle XX. Hi ha algunes coses que cal saber sobre aquests beats màrtirs del segle XX a Espanya. Ens podríem preguntar quin és el motiu d'aquesta beatificació. El Pla Pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola recull, com una de les grans accions inscrites en el passat any de la fe, aquesta beatificació dels màrtirs del segle XX a Espanya. En aquest pla es recorden les paraules de l'aleshores Sant Pare Benet XVI, quan, precisament quan va convocar l'any de la fe, va assenyalar que per la fe els màrtirs van lliurar la seva vida com a testimoni de la veritat de l'Evangeli, que els havia transformat i fets capaços d'arribar fins al més gran do de l'amor amb el perdó dels seus perseguidors. En aquesta assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola es va decidir, per gran majoria, que la cerimònia de beatificació dels màrtirs del segle XX a Espanya estava prevista el 13 d'octubre del 2013 i que se celebrés precisament a Tarragona, per raó del número, però sobretot per raons pastorals. I és que es va escollir Tarragona com a lloc de la beatificació perquè l'Església de Tarragona té una gran tradició martirial que es remunta als primers segles del cristianisme. Màrtir va ser Sant Pau, que va difondre el missatge de la Bona Nova des de la ciutat de Tarragona. Màrtirs van ser els sants protectors d'aquesta ciutat, Tecla i Magí, Però són els sants màrtirs Fructuós, bisbe, Sant Auguri i Sant Eulogi, diaques, els qui obren i marquen aquesta tradició local. D'altra banda, més d'una tercera part d'aquests beats pertanyen a la causa de Tarragona. I què és ben bé un màrtir? En la nostra tradició cristiana s'ha considerat que un màrtir era una persona que moria per la seva fe religiosa i en molts casos era torturada fins a la mort. En moltes ocasions assimilem màrtir als màrtirs cristians dels primers segles, els qui van ser assassinats per les seves conviccions religioses. No obstant i això, hi ha hagut més màrtirs cristians al segle XX que en el conjunt dels 19 segles anteriors. Cal assenyalar que en el nostre segle XXI segueixen aquestes persecucions religioses, la majoria amb els cristians com a víctimes. La denominació és també molt interessant tenir-la clara i tenir-la en compte. Màrtirs del segle XX. Nombrosos estudiosos del tema sostenen que, quan a les víctimes, se'ls anomena màrtirs de la Guerra Civil, però s'estan manipulant els termes, perquè una guerra civil no té màrtirs, té víctimes. En canvi, els màrtirs correspon a una persecució religiosa. Per tant, la Guerra Civil és el context sociopolític en què es produeix la mort de la majoria, però ells són víctimes no d'una guerra civil, sinó d'una persecució religiosa, que són dos conceptes totalment diferents. Per exemple, entre aquests beatificats hi ha uns germans de la Salle d'Astúries, de Turón, assassinats a Oviedo l'any 1934. En aquells temps no hi havia guerra civil, sinó una situació en què hi va haver persecució religiosa. Crema de convents, crema d'esglésies, assassinats de persones per causa de la seva fe, etc. Amb l'anuència i, per tant, una responsabilitat moral per part dels que van tolerar aquest estat de les coses. Per tant, el terme màrtirs de la guerra civil no és exacte i es presta a manipulació. De manera que es prefereix aquesta expressió: màrtirs espanyols del segle XX. I per què es van beatificar aquestes persones i no altres? Van ser beatificats 522 màrtirs, 522, pertanyents a 33 causes, algunes des de feia més de 50 anys. Entre les diòcesis de Tarragona, Barcelona, Lleida i Tortosa, per exemple, hi ha dos bisbes màrtirs, el bisbe de Lleida, Salvi Uix, i el bisbe auxiliar de Tarragona, Manuel Borràs. I per què aquestes persones? Van morir moltes persones a la guerra civil i aquesta persecució religiosa, però com a víctimes d'una persecució religiosa i per considerar que la violència sistemàtica exercida contra persones i membres de l'Església Catòlica ho va ser en aquesta condició. És a dir, no van morir simplement, sinó que s'ha de demostrar que els van matar in odium fidei, és a dir, per odi a la fe. Pel sol fet que eren catòlics, que fossin religiosos, anessin a missa, laics, i no van voler apostatar de la seva fe per salvar la vida. En una revolta moren moltes persones, però no tots moren a causa de la seva creença religiosa. I aquesta és la diferència. De fet, s'ha trigat molt, com dèiem, 50 anys en tirar endavant aquests processos, entre altres coses perquè és un procediment llarg i complex. S'han de contrastar testimonis, proves, s'ha de demostrar d'una manera seriosa i conforme a dret, amb el màxim rigor, doncs que realment van morir per odi a la fe. I no sempre tot és fàcilment demostrable. Les causes de beatificació presentades a la Santa Seu, però per diverses raons, doncs també es paralitza de tant en tant. Però sigui com sigui, donem gràcies a Déu perquè ja comptem entre els futurs sants, ara beats, que ja són al cel, aquests germans nostres que han donat la vida per Crist. En el seu moment, els bisbes de Catalunya van publicar un document i aleshores acaba amb una pregària, precisament als màrtirs. I la pregària és la següent: Oh, Déu, que vau enviar el vostre fill perquè morint i ressuscitant ens donés el seu esperit d'amor. Els nostres germans, màrtirs del segle XX a Espanya, van mantenir l'adhesió a Jesucrist de manera tan radical i plena que els vau permetre vessar la sang per ell i amb ell. Doneu-nos la gràcia i l'alegria de la conversió per assumir les exigències de la fe. Ajudeu-nos, per la seva intercessió i per la de la Reina dels Màrtirs, a ser sempre artífecs de reconciliació en la societat i a promoure una comunió viva entre els membres de la vostra Església a Espanya. Ensenyeu-nos a comprometre'ns amb els nostres pastors en la nova evangelització, fent de les nostres vides testimonis eficaços de l'amor a vos i als germans. Us ho demanem per Jesucrist, el testimoni fidel i veraç, que viu i regna pels segles dels segles. Amén. I ara volem compartir també amb vosaltres aquest himne als màrtirs composat en la seva lletra i música per Luis Alfredo Díaz Brito.
Fijaron sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaban y esa razón pudo más. Llevaban los ojos vendados, atados de manos y pies, pero el corazón palpitando, henchido de amor y de fe. Como los mártires.
I seguint amb aquestes novetats que tenim aquests dies en la nostra Església Catalana i de Terrassa, tenim ara a les jornades Transmet, els dies 7 i 8 de novembre. El nostre bisbe fa una presentació d'aquestes jornades Transmet, en la qual explica els objectius, les pretensions, i diu així: la quarta edició de les jornades Transmet d'enguany estan dedicades a la família en el context de la nova evangelització. El Papa Francesc ha mostrat la seva atenció preferent a la família al llarg del seu pontificat i n'ha volgut dedicar dos sínodes, un extraordinari l'any 2014 i enguany un d'ordinari, a més de la Jornada Mundial de les Famílies que ha tingut lloc en aquest 2015 a la ciutat de Filadèlfia, als Estats Units d'Amèrica. I diu el nostre bisbe: penso que la doctrina sobre el matrimoni i sobre la família ha de ser presentada amb pedagogia i eficàcia perquè sigui capaç d'arribar als cors i de transformar-los segons la voluntat de Déu que se'ns ha manifestat en Jesucrist. La bellesa del missatge bíblic sobre la família té el seu fonament en la creació de l'home i la dona, fets ambdós a imatge i semblança de Déu, com ens ho revela el llibre del Gènesi. Units per un vincle sagramental indissoluble, els esposos estan cridats a viure la bellesa de l'amor humà santificat per Crist en un sagrament, a viure la bellesa de la paternitat, de la maternitat i de la dignitat suprema de participar d'aquesta manera en l'obra creadora de Déu. La vivència de l'Evangeli de la família o la realització existencial del model cristià de família no està de cap manera esgotat, sinó que potser en alguns dels seus aspectes és encara inèdit. Les jornades d'enguany volen contribuir a la reflexió després de la celebració del sínode ordinari i especialment han d'ajudar a renovar el nostre compromís eclesial en la missió evangelitzadora de la família a la nostra societat. Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa. I en aquest sentit, amb aquesta introducció, aquesta jornada es transmet en la qual s'enfronta la novetat i l'actualitat de la fe, en la seva quarta edició, ens mostra aquesta missió de la família a la nova evangelització. Com hem dit, el dissabte, dia 7 de novembre, i el diumenge, dia 8 de novembre. Repassem una mica els actes i posem-nos al dia per si podem participar en alguna de les seves activitats. El lloc és el Centre Borja, a Sant Cugat del Vallès. Recordem l'adreça: carrer Llaseres, número 30. I el dissabte, dia 7 de novembre, a 11:15, hi ha aquesta acollida. A les 11, inauguració de les jornades, a càrrec del nostre bisbe. I una conferència inaugural sobre la missió de la família en l'Església i el món, a càrrec del cardenal Lluís Martínez Sistac. I a continuació hi haurà un col·loqui. A la 1 de la tarda fins a les 13:30, una activitat lúdica i d'alguna manera podríem dir divertida i escenificada, evangelitzar en família, a càrrec de Pau Terruell, amb el seu grup Bufanúvols. A les 2, el dinar. Després, a 5:15 de la tarda, hi haurà el que en diem un programa de 30 minuts, en el qual mossèn Antoni Deulofeu, delegat de Cultura, ens parlarà de llocs i mètodes de la família evangelitzadora. A les 5:15 de la tarda hi haurà 3 taules rodones simultànies. Una sobre la família, bona nova de la família, el moderador, el pare Gaspar Borda. Una altra taula rodona sobre la vida consagrada i la família, família religiosa i les famílies, a càrrec del nostre bisbe auxiliar, monsenyor Salvador Cristau i Coll. I la tercera taula rodona simultània, la família i la missió, evangelitzar des de la família. I el moderador serà el nostre bisbe, monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses. Després també hi haurà un berenar sopar i al vespre, a les 9 del vespre, un concert gospel amb finalitat solidària, a càrrec del cor Júbilo, de la parròquia de la Santíssima Trinitat de Sabadell. Com veieu, està farcit d'activitats i d'encontres. El diumenge, dia 8 de novembre, a la sala capitular de la Catedral de Terrassa, a les 10:30, testimonis de vida de família en diferents etapes de la vida, a càrrec del moderador Jaume Galobart. A les 12 del migdia del diumenge hi hauria l'Eucaristia amb ritus hispano-mossàrab, presidida pel nostre bisbe. I després, a continuació, després de l'Eucaristia, doncs clausura d'aquestes quartes jornades Transmet d'enguany sobre la missió de la família a la nova evangelització. I no podem oblidar com acte d'església referent a aquests mitjans de comunicació que són Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El dia 13 de novembre, dia 13 de novembre, entre les 6 i les 8 de la tarda, al Petit Palau, el Palau de la Música Catalana, tenim aquesta primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, que organitza el Club d'Amics en suport d'aquests mitjans que són els nostres mitjans, mitjans d'església. Repetim-ho, divendres 13 de novembre, entre les 6 i les 8 de la tarda, al Petit Palau. Estrena a Barcelona Del So de l'Esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Recordem-ho, el 13 de novembre, al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles. 15 euros adults i 10 euros els menors de 30 anys. Si voleu més informació, podeu trucar al telèfon 93-409-2770. 93-409-2770. No falteu aquesta primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, en suport dels nostres mitjans de comunicació. I us recordem també amb temps. El dia 15 de novembre hi ha la 24a Trobada Diocesana de Matrimonis al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell, patrona del nostre bisbat, el bisbat de Terrassa. Aquesta 24a Trobada Diocesana de Matrimonis està dirigida a tots els matrimonis que vulguin renovar el seu compromís matrimonial, especialment els que celebren les noces d'argent o les noces d'or. El dia 15 de novembre del 2015, que és diumenge, a 11:45 del matí, al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell. Amb el testimoni d'un matrimoni, la pregària especial pel moment, també hi haurà una fotografia de record i un moment per compartir uns carquinyolis i vi bo. La delegació de la família us prega que ho digueu a les vostres parròquies, molt especialment als matrimonis. Aquesta trobada la porta a terme, com sabeu, la delegació de Pastoral Familiar, el pare Gaspar Borda i el seu equip, entre els quals hi ha el Miquel i la Montse Creus Prats. Per si voleu, estan a la vostra disposició, per exemple, a la seva pàgina web www.cofterrassa.wordpress.com o podeu escriure un correu electrònic a delegaciofamilia@bisbatdeterrassa.org. delegaciofamilia@bisbatdeterrassa.org. També tenim un telèfon de contacte, que seria el 661-868-815. Repetim el telèfon. 661-868-815. 24 Trobada Diocesana de Matrimonis al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell, patrona del nostre bisbat de Terrassa, el 15 de novembre.
Adéu-siau, que tornarem a remar.